priorizamos orgánica, que es el que tiene un olor mayor, luego la fracción resto, y con esto piensa que nosotros cada 15 días puede estar limpiándose el mismo contenedor de orgánica por dentro.
S'incorpora a la ciutat una flota de camions que tenen com a finalitat específica la neteja dels contenidors de recollida selectiva de residus, uns vehicles que formen part de la nova contracta de servei de neteja viària. En aquesta primera fase del desplegament es prioritzen els contenidors de matèria orgànica. Bona tarda, de seguida ens centrem en la incorporació d'aquests nous vehicles. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. L'Hospitalet s'ha sumat a les mostres de solidaritat amb Veneçuela aquest migdia amb un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament. El consistori ha expressat així el seu suport al poble veneçolà després dels terratrèmols que es van viure el passat 24 de juny. Segons el darrer balanç oficial, els terratrèmols han causat més de 1.400 víctimes mortals i més de 3.000 ferits. Fins al 24 de juliol, en el marc del Summer, l'Hospitalet, places, parcs, jardins i equipaments culturals de la ciutat acolliran més de 70 activitats pensades per tots els públics. L'espectacle del Circ Express ha donat el tret de sortida a un mes de programació cultural gratuïta als 6 districtes de la ciutat.
Más de 70 actividades en los diferentes distritos y barrios de la ciudad, espectáculos del primer orden, hay cosas con premios nacionales de circo, de clown, de diferentes tipos de artes escénicas.
I en esports, una cinquantena de jugadors i jugadores han participat aquest cap de setmana a la tercera edició del torneig Salmorejo Cordobés, que organitza el Club Tenis Taula a l'Hospitalet, una competició oberta tant a professionals com a amateurs, amb l'objectiu de promoure el tenis taula en un ambient lúdic i inclusiu.
Es un torneo muy simpático, que la gente viene a pasárselo bien, muy familiar. Entonces yo vengo pues para pasármelo bien, porque creo que es una buena manera de hacer grupo, hacer familia, hacer club, y estoy encantado.
La nova contracta del servei de neteja viària continua desplegant-se i ara incorpora una flota de camions que tenen com a finalitat específica la neteja dels contenidors de recollida selectiva de residus.
Són vehicles equipats amb un dipòsit d'aigua d'acer inoxidable de 6 metres cúbics que manté l'aigua a 60 graus. Aquesta aigua calenta es mescla amb sabó i un producte que elimina les males olors dels contenidors. És una maniobra que dura al voltant d'un minut i mig, tot incloent l'elevació del contenidor, la neteja i la descàrrega, però que varia segons la intensitat.
Este vehículo, quiero decir, es totalmente pensado para este servicio y además requiere que tenga delante otro vehículo ordinario de recogida, porque cuando metes el contenedor dentro tiene que estar totalmente vacío, si no obstruye, obstruiría el sistema. Entonces, al final son dos vehículos que van a la vez durante toda la jornada.
El servei de neteja de contenidors de recollida de residus s'organitza per rutes i fraccions de recollida. En aquesta primera fase es prioritzen els contenidors marrons, els de matèria orgànica.
Obviamente priorizamos orgánica, que es el que tiene un olor mayor, luego la fracción resto, y con esto piensa que nosotros cada 15 días puede estar limpiándose el mismo contenedor de orgánica por dentro. Lo importante también era reforzarlo con un equipo que estuviera permanentemente de lunes a sábado limpiando contenedores también por dentro, con odorizante, etc. Todo esto nos va a permitir pues, tener las baterías de contenedores en mucho mejor estado.
El govern municipal també recorda que s'han doblat les intervencions del servei de neteja viària per evitar els esbordaments i per augmentar la neteja dels entorns de les bateries de contenidors.
L'Hospitalet s'ha sumat a les mostres de solidaritat amb Veneçuela aquest migdia amb un minut de silenci a les 12 en punt a la plaça de l'Ajuntament. El consistori ha expressat així el seu suport al poble veneçolà després dels terratrèmols que es van viure el passat 24 de juny. Van ser dos forts sismes de magnitud 7,2 i 7,5 separats per només 40 segons que han devastat principalment els estats de La Guaira i Caracas. Segons el darrer balanç oficial, els terratrèmols han causat més de 1.400 víctimes mortals i més de 3.000 ferits, mentre que les Nacions Unides estimen que prop de 6 milions i mig de persones s'han vist afectades. A l'Hospitalet hi ha unes 5.000 persones d'origen veneçolà i des de l'Ajuntament han explicat que properament debatran com fer arribar ajudes.
Nosaltres a la nostra ciutat tenim més de 5.000 persones de procedència de Veneçuela. Estem al costat d'ell com a ajuntament. De fet, en els propers dies ens trobarem també per poder compartir informació i poder veure de quina manera podem canalitzar les ajudes i el suport que des de la ciutadania de l'Hospitalet es vol fer arribar a Veneçuela. Nosaltres probablement com a ajuntament també aprovarem de manera molt directa ajudes. Intentarem canalitzar a través del Fons Català de Cooperació que està coordinant els municipis de Catalunya.
Les persones que vulguin aprendre i millorar el català tenen una nova oportunitat aquest juliol. Les inscripcions als cursos d'estiu del Centre de Normalització Lingüística de l'Hospitalet obren demà i l'1 de juliol i es poden fer de forma online o presencial. Els cursos s'imparteixen de forma intensiva de dilluns a dijous durant el mes de juliol. La gran majoria de classes es faran de forma presencial al local del Centre de Normalització Lingüística al carrer Mare de Déu de la Mercè, número 20. A l'Hospitalet s'ofereixen 13 cursos que es poden consultar al cercador web del Centre de Normalització Lingüística.
Els cursos intensius de juliol són cursos que, a diferència dels cursos regulars, es fan amb més intensivitat. I això vol dir que es fan de dilluns a dijous, durant 3 hores i un quart, en franja de matí o en franja de tarda. I només són nivells, algun inicial, bàsic 1 i bàsic 2. I en total em sembla que són 13 cursos.
Demà tindrà lloc el ple municipal corresponent a aquest mes de juny i avui seguim repassant les mocions que s'hi presentaran. Una solució per l'Escola d'Educació Especial Escorça centrarà les mocions que presentarà el grup municipal d'Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa.
Esquerra Republicana i Esquerra Unida i Alternativa reclama una solució per l'Escola d'Educació Especial Escorça. A través d'una moció conjunta demanen que es doni resposta a la situació en què es troba el centre, que consideren lamentable amb espais insuficients i sense pati. Asseguren que l'escola no pot esperar a projectes de llarg recorregut com el que proposa l'Ajuntament.
L'Escola Escorça no pot continuar així i, per tant, el que demanem és que l'Ajuntament faciliti uns solars perquè si el departament pugui ubicar mòduls i que ja el curs vinent es pugui funcionar amb els mínims de qualitat que el propi departament fixa com imprescindibles perquè una escola d'educació especial reuneixi doncs, els criteris de qualitat.
El grup municipal també presenta una moció conjunta en referència a la situació d'abandonament i degradació absoluta que asseguren pateix el poliesportiu municipal de les Planes. Denuncien el mal estat general de les instal·lacions i problemes d'inundacions.
Com a conseqüència d'unes males obres de l'Ajuntament, quan plou s'inunda d'aigües fecals bona part de la instal·lació. Això és inimaginable i, per tant, s'han de trobar solucions. Demanem que l'Ajuntament reaccioni de manera immediata i faci obres urgents i també obres ja més endavant integrals. I, evidentment, que es tiri endavant el nou contracte. No pot ser que estiguem sense contracte des de l'any 2018.
Els republicans també demanen a l'Ajuntament que compri el solar de l'antiga Rosambús per fer-hi equipaments, com el poliesportiu de Santa Eulàlia, en lloc de construir-lo al Parc de l'Alhambra. També proposen millorar els passos subterranis entre Bellvitge i Lico, la recuperació dels refugis antiaeris i del camí de Sant Jaume, i se sumen al manifest del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+.
El grup municipal del Partit Popular presentarà diverses mocions al ple de demà l'eliminació del tribut metropolità i que Fira Barcelona es faci càrrec de les despeses de la celebració de salons a la ciutat són algunes de les propostes que posaran sobre la taula els populars en el ple d'aquest mes de juny.
El Partit Popular reclama que s'elimini el tribut metropolità, considera que és injust i injustificat i denuncia que penalitza els propietaris independentment de la seva capacitat econòmica, sobretot ara que s'ha eliminat el llindar de valor cadastral. A més, consideren que s'aplica de la mateixa manera a tots els municipis de l'àrea metropolitana sense tenir en compte els serveis que reben.
Considerem que les polítiques que està portant a terme el Partit Socialista el que fa és una vegada més penalitzar a les famílies de l'Hospitalet i en qualsevol cas també el que fa és oferir doncs, una pressió fiscal doncs, a la ciutat de l'Hospitalet quan els serveis que estem rebent són serveis de tercera.
El grup municipal també demana al ple que s'insti a Fira Barcelona a fer-se càrrec de les despeses que suposa la celebració de fires a la ciutat, una petició que ja va fer l'any 2025 en una moció que es va aprovar i a la que asseguren no s'està donant compliment.
La ciutat de l'Hospitalet actua com a pagafantes dels serveis de les fires. No només hem de pagar, sinó que a més ens costa uns diners afegits que venen per part dels impostos de la ciutadania de l'Hospitalet, perquè hem de fer front a les despeses fixes que suposa la celebració de les diferents fires, és a dir, la neteja, la seguretat, la il·luminació, tota la posada a punt d'aquestes fires ho paga l'Ajuntament de l'Hospitalet i, per tant, els veïns i les veïnes de la ciutat de l'Hospitalet.
Els populars també demanen que se solucionin els problemes de soroll que provoca el centre comercial La Farga als veïns, un abordatge multicultural LGTBI+ a la ciutat i la instal·lació de pantalles gegants per seguir la selecció espanyola al Mundial. A més, a través de mocions conjuntes reclamen la recuperació del Camí de Sant Jaume, una solució per a l'Escola d'Educació Especial Escorça i també pel Poliesportiu Municipal de les Planes. A més, se sumen al manifest del Dia Internacional de l'Orgull.
El pati d'educació infantil de l'escola Pau Sants i la recuperació del Camí de Sant Jaume centraran les mocions que presentaran al ple de demà al grup municipal de l'Hospitalet en Comú Podem.
L'Hospitalet en Comú Podem sol·licita garantir la seguretat, el benestar i les condicions d'habitabilitat del pati d'educació infantil de l'escola Pau Sants. Manuel Domínguez, portaveu del grup municipal, ha criticat que no s'hagin efectuat les actuacions necessàries per la millora del pati d'aquesta escola, com són la instal·lació de tendals o la retirada d'elements deteriorats del paviment.
Senzillament té un pati, el pati d'infantil, que és inhàbil. No té un tendall, no té les condicions, el terra, no té les condicions perquè l'alumnat d'aquestes edats, de 3 a 6 anys, estem parlant, no poden gaudir del seu pati. I és també una vergonya que no s'hagin posat la solució per a aquesta situació d'aquesta escola del barri de Sant Josep.
Els comuns també presenten dues mocions relacionades amb el patrimoni. La primera, conjuntament amb Esquerra Republicana i Partit Popular, on demanen la recuperació i senyalització del Camí de Sant Jaume a l'Hospitalet, i la segona, amb Esquerra Republicana, on sol·liciten la recuperació dels refugis antiaeris de la ciutat.
Pel reconeixement i la posada en valor i la senyalització del Camí de Sant Jaume, que passa per l'Hospitalet, encara que no ho sapiguem, el Camí de Sant Jaume passa per l'Hospitalet i s'ha de conèixer, s'ha de divulgar. I una altra, que és una moció per també recuperar i divulgar i posar a l'abast de la ciutadania els refugis antiaeris de la Guerra Civil Espanyola, que ens recorden la barbàrie del feixisme.
L'Hospitalet en Comú Podem presenta 3 mocions més, una on demanen garantir l'ampliació i la qualitat dels refugis climàtics a la ciutat, altra conjunta amb el Partit Popular i Esquerra Republicana per garantir una solució immediata a les necessitats de l'Escola d'Educació Especial Escorça i l'última de suport al manifest del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+.
I precisament ahir Bellvitge va acollir a 28 de juny la celebració d'aquest Dia Internacional de l'Orgull LGTBI de la mà de l'entitat L'Orgull. Els assistents van poder gaudir d'activitats lúdiques i música en directe, entre d'altres.
El 28J és molt més que una commemoració, és una reivindicació, és memòria, és resistència.
Amb la lectura del manifest iniciava el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI al passeig de la Baldosa a Bellvitge, de la mà de l'Orgull, Associació en Defensa dels Drets LGTBI i la Comissió de Festes de Bellvitge.
És un dia, doncs, per això, per recordar que hem de seguir lluitant cada dia per seguir preservant i conquerint més drets i sobretot també, doncs, per totes aquestes generacions que vindran perquè puguin tenir, doncs, una vida molt més fàcil, lliure de discriminacions, agressions o qualsevol altre tipus de violència. Tant de bo el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, doncs, no s'hagués de seguir celebrant com una jornada de reivindicació, no?, sinó que fos una celebració, perquè això significaria que existeix una igualtat real i efectiva, que no hi haurien discriminacions, que no hi hauria agressions i que no hi hauria violència, doncs, per motiu d'orientació sexual o identitat afectiva i de gènere.
Una jornada festiva on, malgrat la calor, grans i petits van poder gaudir d'ella amb activitats lúdiques com pintacares i un taller de fer xapes. I, a més, l'actuació musical de DJ Més Espectacle Drac, on els assistents van poder disfrutar de ball i la música en el record del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI.
I el Centre Cultural La Bòbila acull una exposició dedicada a Tània Navarro, una de les primeres activistes trans pels drets LGTBIQ+ de l'Estat. La mostra, que coincideix precisament amb aquest mes de l'orgull, repassa la seva trajectòria vital i el seu paper en la lluita pels drets del col·lectiu. Es pot visitar fins al 19 de juliol.
El dia 6 de gener de 1956 neix la Tània Navarro, al barri de Collblanc, una dona trans que va ser una de les primeres activistes dels drets LGTBIQ+. Per aquest motiu, el Centre Cultural La Bòbila ha volgut reconèixer el seu esforç amb una exposició sobre la seva vida.
L'objectiu és dar visibilitat a una mujer trans que luchó tota la vida i que abrió muchos caminos a las nuevas generaciones LGTBIQ+, actuales, y es un trabajo de memoria histórica hecho con una persona viva que puede contar su historia en primera persona.
La vida de la Tània és un testimoni de resistència davant la repressió que van patir les persones trans durant la dictadura franquista.
Entonces, para mí es un logro poder luchar por los demás. Que a mí eso me conmueve como persona y yo, por ejemplo, he estado en la cárcel 11 veces. Se dice pronto, 11 veces, ¿eh? Toda mi infancia.
La Tània va ser una de les impulsores de la primera manifestació de l'orgull gay a Espanya en el 1977.
Por eso soy una de las primeras que montó la manifestación, que es la foto que está ahí fuera. Sigo luchando. Ahora que hacer ya es verbal, no es a base de puñetazos, ¿no? Pero todavía hay mucho que hacer.
Coincidint amb el mes de l'orgull, l'exposició es podrà veure fins al diumenge 19 de juliol.
El Gornal ha celebrat aquest cap de setmana la seva festa major i ja no hi ha faltat la música, la cultura popular i la commemoració dels 50 anys al barri.
El barri del Gornal ha celebrat la seva festa major que va donar inici el passat dijous i va posar la cloenda ahir diumenge a la nit. En el marc de la festa major, un dels actes principals ha estat la celebració dels 50 anys del barri.
Que ha sigut un barri treballador, reivindicatiu, i per tota la feina que han fet hem aconseguit el que és el Gornal. I hi ha molt encara per fer, però penso que la gent d'abans ha treballat molt per tenir el que tenim.
De fet, sota el lema Gornal viu, 50 anys del nostre barri, s'ha dut a terme una exposició fotogràfica de les 5 dècades que ha viscut el barri i com ha anat canviant i evolucionant amb la força dels veïns i les veïnes de vital importància pel creixement de la ciutat.
El barri ha canviat muchísimo, muchísimo. A mejor, ¿eh? Mucho mejor. Aún tiene que cambiar más. Que antes teníamos que ir para Berbiche a comprar porque aquí no había tiendas. La primera tienda fue la de Ortiz y mucho, mucho ha cambiado. Luego todo esto era de tierra y mucho, ha cambiado mucho el barrio.
Enguany la força veïnal, el Gornal arriba al mig segle de vida i amb l'esperança de millorar i continuar creixent com a barri.
Al Summer, l'Hospitalet ha donat el tret de sortida amb un espectacle del Circ Express, un mes de programació cultural gratuïta als 6 districtes de la ciutat. Fins al 24 de juliol, places, parcs, jardins i equipaments culturals acolliran més de 70 activitats pensades per tots els públics.
El Summer, l'Hospitalet 2026 ha donat el tret de sortida a un estiu replet de propostes culturals amb el Circ Express.
Está el librito este, donde tenéis todas las actividades, más de 70 actividades en los diferentes distritos y barrios de la ciudad, espectáculos del primer orden, hay cosas con premios nacionales de circo, de clown, de diferentes tipos de artes escénicas.
Es tracta d'un cicle d'activitats d'estiu de manera gratuïta a tots els barris de l'Hospitalet. Enguany, com a novetat, han programat tots els espectacles al vespre per evitar les hores de més calor.
Hay espectáculo para todo, desde los 2 años hasta los 70. Hemos cambiado el horario por el tema del cambio climático y estas cosas. Este año empezaron todos los espectáculos a partir de las 8 de la tarde en los diferentes espacios.
Durant un mes, als 6 districtes s'acolliran més de 70 propostes que inclouen espectacles de circ, clown, dansa, teatre i diversos espectacles culturals.
Nos hace mucha ilusión el espectáculo este que, con el que empezamos, que es un espectáculo que va a rodar por todos los distritos de la ciudad. Se va a poder ver en los diferentes distritos y esto es uno de los de los compañías que tiene más premios y reconocimiento, tanto a nivel nacional como internacional, y es una apuesta que se ha hecho desde Cultura para traer un espectáculo de muy primer orden, un top ten directamente.
Les activitats tindran lloc des del 25 de juny al 24 de juliol.
El Club Tenis Taula a l'Hospitalet ha celebrat aquest cap de setmana la tercera edició del torneig al Morejo Cordobés. Ha comptat amb la participació de 40 jugadors i 8 integrants del grup de Parkinson de l'entitat. La competició, oberta tant a professionals com a amateurs, té com a objectiu promoure el tenis taula en un ambient lúdic i inclusiu.
Un any més, la Loli ha arribat al torneig amb un bol ben gran de salmorejo i diverses truites de patates.
Yo soy de Córdoba y el salmorejo es muy típico en mi tierra y ahora para la calor pues va muy bien.
El torneig salmorejo cordobés és un esdeveniment casolà obert a tot tipus de persones, ja siguin professionals o amateurs. Enguany s'han inscrit 40 persones en el torneig.
Nosotros hacemos grupos de cinco grupos de cuatro equipos cada grupo, eso hace un total de 40 jugadores. Claro, estos 40 jugadores que están por parejas, cada uno juega dos juegos obligados y juegan un doble también con dos juegos obligados. Es decir, total de cada encuentro son 6 juegos.
Com a novetat, el grup Parkinson del Club Tenis Taula a l'Hospitalet també ha format part de la trobada. A més, des de l'organització han creat una pàgina web on es pot veure els resultats en directe. L'objectiu d'aquest esdeveniment és passar una bona estona de manera lúdica i esportiva.
El del Salmorejo es un torneo muy simpático, que la gente viene a pasárselo bien, muy familiar. Estamos aquí todo el mundo compartiendo con Loli, que es fantástica. Y entonces yo vengo pues para pasármelo bien, porque creo que es una buena manera de hacer grupo, hacer familia, hacer club, y estoy encantado.
Aquesta és la tercera edició del Salmorejo cordobés, però al llarg de l'any en fan d'altres com el Torneig dels Calbs o el Torneig dels Panellets.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. S'incorpora a la ciutat una flota de camions que tenen com a finalitat específica la neteja dels contenidors de recollida selectiva de residus, uns vehicles que formen part de la nova contracta del Servei de Neteja Viària. En aquesta primera fase del desplegament es prioritzen els contenidors de matèria orgànica. L'Hospitalet s'ha sumat a les mostres de solidaritat amb Veneçuela aquest migdia amb un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament. El consistori ha expressat així el seu suport al poble veneçolà després dels terratrèmols que es van viure el passat 24 de juny. Segons el darrer balanç oficial, els terratrèmols han causat més de 1.400 víctimes mortals i més de 3.000 ferits. Fins al 24 de juliol, al marc de l'Hospitalet, places, parcs, jardins i equipaments culturals de la ciutat acolliran més de 70 activitats pensades per tots els públics. L'espectacle del Circ Express ha donat el tret de sortida a un mes de programació cultural gratuïta als 6 districtes de la ciutat. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.